Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Demà tornarà a sonar aquesta música, la del Festival d'Eurovisió. Viena serà la ciutat que acollirà la 60a edició d'aquest certamen. Àustria és el país anfitrió després que l'any passat, Conchita Wurst, la dona barbuda, va aconseguir la victòria amb la cançó Rise Like the Phoenix. Després de 6 dècades, Eurovisió s'ha convertit en un dels esdeveniments televisius de l'any amb més audiència. Frega els 200 milions d'espectadors arreu del món. Avui en volem parlar amb un dels que va estar a les portes de participar-hi, Guillem Ilkiway, bon dia.
Bon dia.
Amb la Casa Azul. I també en Josep Maria Sebastià, que és un dels creadors del portal Eurovisió.cat, especialitzat en el festival. Hola, Josep Maria, bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé. Ets a Viena, oi?
Soc a Viena, sí. Gaudint d'aquest gran festival i de tota la moguda que comporta tot el certamen.
Uh-huh. Ahir a la nit es va celebrar la segona semifinal, per tant, ara ja hi ha la llista definitiva dels 27 països que hi participen. Els eurofans i els experts ja han fet les seves apostes i entre els favorits, ara t'ho preguntaré d'aquí uns moments a tu, Josep Maria, si efectivament diuen si són, que són aquests. Una és la candidata russa que es diu Polina Gagarina amb A Million Voices. Una altra que també té opcions és la candidata de Sèrbia. Bojana Stamenov, amb la cançó Beauty Never Lies. En aquest cas és una de les favorites perquè la cantant és una noia molt grassa que, en certa manera, també és una aposta per la diferència. Una mica com el que va passar l'any passat. Entre la llista dels favorits també hi ha aquest trio italià que es diu El Volo, amb Grande Amore. Tot i això, segons Microsoft, que és qui ha analitzat les cerques a internet d'aquests últims dies, el candidat que té més possibilitats de guanyar és Suècia. Es tracta de Heroes, de Måns Zelmerlöw, una cançó que arriba envoltada de polèmica perquè parlen ja de possible plagi. No sé si estem amb els plagis, Guille.
Sí, però és que, vaja, sempre serà igual perquè és inevitable. A més, una cosa que ha passat molt en els últims anys, podríem dir de fa 15-20 anys, abans d'Eurovisió, què era? Era un referent per la indústria musical. I realment la gent de la indústria es fixava en Eurovisió per fer les coses de cara a la indústria. I avui dia sembla que és totalment el contrari, no? És aquesta cosa de que Eurovisió mira què hi ha a la indústria musical i fa coses similars, no? A veure si triomfen.
Val. Jo si et pregunto, Josep Maria, és veritat que aquestes són les favorites o les que consideres tu també favorites o no?
Doncs sí, dels 27 països que actuaran demà a la final, jo crec que podríem comptar-los fins i tot amb una mà, no?, els que realment són els favorits. Però sí que Suècia, Rússia i Itàlia són uns clars candidats per ocupar les tres primeres posicions. Sí que Suècia, com tu deies molt bé, és un patró ja molt fet, coneixen molt bé l'escenari, de fet ells són part dels coorganitzadors amb la UER per part de tots els festivals que s'han fet almenys durant la última dècada, i això ha fet també doncs que hi hagi una gran repercussió i sàpiguen perfectament com captar l'atenció. Sí que, evidentment, és una cançó molt polèmica pel seu plagi. Tothom considera que és molt similar a una cançó de Vichy o d'David Guetta, dels productors també suecs. I, en fi, Eurovisió és això, com molt bé deia el Guille, amb una gran possibilitat de poder-ho fer.
Rússia vol guanyar sí o sí, perquè la inversió que fan en el seu candidat cada any va més.
Rússia jo crec que té moltes ganes de tornar a guanyar. Personalment crec que a Sochi hi ha molts pavellons buits i que seria un bon candidat, una ciutat bona per poder acollir el festival l'any que ve i potser no donar una tònica diferent en el sentit transgressor de tota la tolerància per part de la música i tot, que també seria un fet trencador per part de Rússia.
Mm. Què tenen els nòrdics, Guille, que a l'hora de fer cançons que sempre estan entre els favorits? A Suècia, en aquest cas, per exemple.
Bé, és aquesta cosa, jo crec que veuen molt d'aquesta tradició anglosaxona, de fet, molt ben adquirida per part seva, que els fa ultraprofessionals, diguem-ne. A la història de la música és això, no? I ho hem parlat mil vegades aquí. Avui dia agafes a tots els àmbits, però ja ara parlava de David Guetta i Avicii, realment a Suècia continua havent els millors productors de l'EDM aquest que es diu, no?, la música aquesta, però ja passava als 70 amb la música disco, ja passava, diguem-ne, amb les expressions de la música pop en general durant, bueno, tota la història de la música. No?
L'escenografia. Fa un parell de setmanes el Tinet Rovira ens va alertar que era tan espectacular l'escenografia que podia distreure. És així, Josep Maria?
Pel que fa a la candidatura a Suècia...
No, l'escenografia en general, en general.
Sí, el fet de que realment tothom conegui molt bé els paràmetres de l'escenari... Sí, jo crec que Eurovisió dia d'avui també és un factor molt important a l'hora de decidir, doncs, veure un gran espectacle. Moltes vegades la cançó no és res de l'altre món, però sí que realment capta l'atenció a través de les pantalles del darrere, de tota l'escenografia que munten, del ball complet. Vull dir, aquest és un factor important, evidentment.
És indubtable. A més, i sense entrar en judicis de valor en aquest cas, però l'evolució aquesta... Realment hi ha tant soroll al voltant de la cançó, a nivell escenogràfic, a nivell interpretatiu fins i tot, no? Aquelles veus tan meravelloses que fins i tot es engulleixen la cançó, se la traguen, no?, la cançó cap a dins. I hi ha tant soroll al voltant que de vegades oblidem que és un festival de la cançó. No? I que són cançons.
Sí, completament d'acord.
Un record, una de les novetats d'aquest any és que participa a Austràlia.
Magnífica cançó pop.
Sí, però Austràlia no guanyarà, t'ho dic jo.
Bé, no guanyarà, però suposo que és complicat. Que això... Sí, hi ha una, per mi hi ha una distància important entre Austràlia i la majoria de cançons d'aquest any.
Vale. La candidata espanyola...
Jo estic completament d'acord amb el Guille, perdona, Jordi. Mm-hmm. És una cançó molt actual, molt transgressora, i penso que pot fer un bon paper, si més no, ocupar també aquests tres llocs que estàvem parlant anteriorment.
Mm-hmm. La candidata espanyola és Edurne, amb aquesta cançó Amanecer... Té alguna possibilitat de guanyar, Josep Maria?
A veure, sobre el meu criteri personal, penso que no és una cançó apta per a aquest artista. Sí que la candidatura per part de tot l'equip d'Espanya s'ha volcat completament amb la seva posada en escena, el Tinet Rovira, tot l'equip de Televisió Espanyola, per crear una expectació, el que dèiem abans, no?, visual sobre la cançó, que realment no té coros. Ella sola està amb un ballarí sobre l'escenari, i han de buscar, si més no, doncs, efectes digitals, segons està parlant, que encara no hem vist, o altres paràmetres de la pantalla del darrere per poder, doncs, captar l'atenció i que sigui, doncs, una gran aposta per part d'Espanya. Sí que és cert que la posició 21 jo crec que la desafavoreix. Estem parlant d'un festival molt llarg de 27 cançons i, per molt que es tracti del final, crec que darrere seu n'hi ha d'altres que poden superar-la perfectament.
Per cert, que he llegit avui a La Vanguardia, amb la Mari Paz López, que és l'enviada especial del diari a Viena, que si guanyés Austràlia, que és país convidat, el festival de l'any que ve es podria celebrar a Europa, i sembla que els australians han esmentat Barcelona, la possibilitat. En fi. Aviam, però si una... Digues, Josep Maria.
Jo crec que seria més aviat Alemanya, Suècia, països que ja tenen un rerefons, que ja tenen una experiència dintre del món eurovisiu, i que saben perfectament que podrien organitzar-lo d'avui per demà.
Molt bé. Però si una cançó va marcar un abans i un després d'Espanya Eurovisió, va ser aquesta. A aquesta hora saludem Rosa López, la candidata espanyola a Eurovisió, fa ja 13 anys. Hosti, com passa el temps. 13. Rosa, bon dia, buenos días.
Buenos días, Jordi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, estupendamente con vosotros aquí.
Ya. ¿Eh? Oye, ¿estás
por
de acuerdo?
Por teléfono, pero muy bien.
¿Estás de acuerdo que Eurovisión resucitó contigo?
Bueno, por Dios, bueno. La verdad es que fue un momento muy bonito en mi vida y yo, a mí se me ponen los vellos de punta cada vez que fue un momento importante. Pero también veníamos de un programa, que además fue allí en Barcelona, donde empezó todo y o sea, todo sumaba, ¿no? Sumaba el reality show, que se le llama, con Operación Triunfo, y aquello sumó, ¿no? Entonces sumó a que la gente se animara a por lo menos saber, a los que no supieran que era Eurovisión, que había mucha gente, desgraciadamente, que no sabía que era Eurovisión, pues eso revivió el programa. Y luego, pues desde luego, ganarlo y estar con 15 compañeros más, o al final todo sumaba para que todo fuera impresionantemente llegar a oídos de todos. O sea, que ayudó mucho.
¿Cómo recuerdas, Rosa, esa participación? Porque tú, para entenderlo, 6 meses antes, eras una persona popular en pueblos cuando ibas a cantar, pero de cara a la opinión pública nadie te conocía, y tuviste una ascensión rapidísima que te lleva a un festival que seguramente tú de pequeña lo mirabas, sí, que era el Festival de Eurovisión, con tus amigos, cierto, pero quien cantaba y quien defendías la posición eres tú. ¿Pasaste muchos nervios ese día?
Perdona, Jordi.
¿Muchos nervios pasaste?
Bueno. Poco, o sea, yo no sé ni qué. Yo cada vez que quiero recordar o quiero volver a ver vídeos, incluso hay veces que no resiste mi corazón. No sé cómo explicarlo, pero pasé tantos nervios, pero pasaron tantas cosas buenas. También, por supuesto, pasé de alguna manera también por la forma que tenía yo de vivir la vida o de ver la vida, de enfocar la vida, por mis inseguridades y tal, que todos tenemos en algún momento de nuestra vida por nuestra inmadurez, por nuestra edad o por lo que sea, ¿no? Pero pues lo viví también sufriéndolo un poquito. Pero era tan grande y tan emocionante todo que estaba cumpliendo uno de mis sueños. Pero es que además, pues bueno, tenía algo bueno y malo, ¿no? La presión de un país entero pensando que... animándote, diciéndote que vamos a ganar y tú sabiendo que tú vas a hacer lo que puedes y ya está. O sea, cobró tanta importancia aquello que a mí se me desbordaba. A mí, sin embargo, me dicen de ir ahora y me lo tomaría con mucha más, ¿sabes?, con mucha más más tranquilidad y concentrada, como justamente está haciendo Edurne. O sea, yo me quedo alucinada de la actitud que tiene ante todo, ante la prensa. Es correctísima, está manteniendo una calma impresionante, brutal. Yo de verdad te lo digo, cada uno lo vivimos de una manera, ¿no?, completamente distinta.
¿Tú disfrutaste, Rosa, cuando en el escenario aquel día?
Sí, pero pasó tan deprisa que te puedo decir también que no, porque pasó, es que fue increíble. Mira, fue increíble, esto es como la primera vez en cualquier cosa.
Ya te entiendo.
Claro, es emocionantísimo. No,
también te digo, Rosa, que la primera vez en cualquier cosa, depende de cualquier cosa sea la primera vez, acostumbra a ser un fracaso, ¿eh?
Bueno, ostras, sobre todo cuando hay tanta expectación, ¿no? Sobre todo cuando crees, o sea, España, pensábamos que íbamos a ganar. O sea, yo no, por supuesto, yo iba a hacer todo lo que pudiera porque no podía hacer más. Yo con mi edad, con mi experiencia, con mi paso por a lo largo de mi vida, por mi experiencia, yo iba a hacer todo lo que pudiera y más, ¿no? Porque la emoción era, es que no podría explicarlo, y menos era imposible explicarlo en un ratito, qué sentí, cómo ocurrió todo, cómo te lo puedo explicar, porque cada uno ahora Edurne lo estará viviendo completamente distinta, ¿eh? De una forma completamente distinta.
Uh-huh. Ahora formas parte del jurado de España. Sí. No sé si tienes alguna favorita y ahí lo quieres decir.
Bueno, yo mi favorita es Amanecer.
Ya, vale, muy bien, vale. Vale, después, como no la puedes votar, si tú tienes que escoger una, ¿dirías o no?
Mira, yo este año hay mucha calidad, la verdad. Bueno, ahí tenemos a Guille, que además encima de la Casa Azul, que el tío compone impresionantemente bien. Y hubo una canción que se quedó en tercer lugar cuando se eligió lo del Chiquilicuatre y tal, y fue Revolución Sexual.
Gracias, Mastro, Rosa. Guille. Muchas gracias, guapa.
Y bueno, en este año la verdad es que sí hay dos que me llaman mucho la atención, que pueden ser posibles ganadoras para mí, opinión personal, ¿eh? Uh-huh. Yo no lo sé, si no existiera, si no tuviera que votar para lo nuestro, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, Bélgica con, no sé si, ¿cómo se llama la canción? Hell Inside, que es la del ram pam pam, no sé, rapapá. Un chaval con 19 años que me llamó, me llena, tiene un sonido como muy actual, ¿sabes? Muy muy de ahora. Y luego Rusia, Rusia es impresionante, impresionante. O sea, la puesta en escena, la voz, el mensaje de la canción. Ella es un ángel cuando aparece en el escenario. O sea, pues por ejemplo, no sé, y yo qué sé, Estonia, pues también tiene, me sí. sorprendió mucho que sean, ese Estonia tiene un rollo también muy actual, y ese rollo retro, vintage, sí, que incluso lo típico que decimos, nos recuerda a las películas de James Bond, ¿no?
Totalmente de acuerdo, también, Rosa, con Estonia, sí, sí.
Sí, sí, y tiene un toque también que, fíjate, yo lo metería hasta en una peli de Tarantino, fíjate.
Avui ens acompanya...
No sé, ahí... Y todo, luego, por ejemplo, a mí una que me... No que me decepcionó, que yo pensaba que me iba a ofrecer más. No sé, será porque a nivel visual... Mira, ahí no sé qué, no sé si era... Más, no, más bien no, era Serbia, Serbia. La muchacha así grandota, que, bueno, yo me esperaba que sí que es verdad que tiene un vozarrón increíble. De hecho, la comparan con Aretha Franklin y tal. Pero a mi gusto... Tanto esperaba de ella que al final la canción me pareció como mucho jaleo para no ofrecer mucho, ¿sabes? Uh-huh. Mucho jaleo para no ofrecer mucho. Y luego de ella, como tenía tiene su imagen, pues sí, grandota, esa típica cantante diva de una voz grande, pues me no sé si porque me dejé llevar por la imagen o qué, pero... Yo pensaba que me iba a ofrecer más, ¿sabes? No sé.
Per cert, ara Rosa parlava del Guille i de la Casa Azul.
Sí.
La cançó que jo crec que hagués, de debò, guanyat Eurovisió és aquesta. Però el Guille va tenir, la Casa Azul va tenir un problema, que és que es va topar amb aquell fenomen de televisió que va ser...
El chiqui chiqui se baila. Baila, sí. Uno. El
chiqui chiqui. Dos. El cucarito. Tres. El material.
Oye.
¿Qué?
Al final tiene que haber de todo.
Claro que sí. Mira, hay una cosa, Rosa, que supongo que estarás de acuerdo, pero un elemento clave de la historia de Eurovisión es un poco este equilibrio entre la perfección y calidad musical de la música pop, estamos hablando, y un punto campo, kitsch, o de diversión pura y un poco de estar un poco liberado de todo. Y siempre, la década de los 70, por ejemplo, marca mucho este equilibrio. Y hoy en día estamos pecando, o sea, se ha roto el equilibrio, porque hay propuestas absolutamente de un peso, de una cosa seria, de una trascendencia aparente tal, que lo hace absolutamente vacío. Y en el otro extremo, está también el tema del Chiquilicuatro, que es perfectamente compatible con la historia de Eurovisión, ¿no? Para mí, o sea, no es algo que rompe ni que representa nada ajeno a lo que es el festival, realmente.
Bueno, oye, yo creo, mira, todo tiene su momento. Es que mi padre siempre decía, la obra irá pidiendo material. Entonces, en aquel año, la cosa acaeció así. O sea, yo creo que, bueno, oye, tiene que haber de todo. Pues no había otro con una gallina que la soltaba por ahí.
Sí,
claro. Por ejemplo, o sea, se trata de... Sí. Porque el Festival de la Canción es un festival de la canción, no es ni siquiera es del artista. O sea, es de la canción. Entonces llega un punto, yo creo que realmente se corre... Hay un halo de... Yo si fuera jurado o tuviera realmente que juzgar... Porque cuesta, o sea, a mí me cuesta la vida juzgar una canción. Es que es todo enrevesado, porque tú dices, ¿cómo puedo juzgar una canción que cada uno de su padre y de su madre? Que además cada uno, o sea, es como, yo creo que más que un festival de una canción es como un espectáculo que nos ofrecen cada año. Y es imposible ser jurado de algo que, o sea, no pueden competir entre uno y otro porque son tan distintos, tan diferentes, a ver si hay cosas que sí que se parecen y tal, y yo creo que eso es lo que nos marea y lo que nos sigue manteniendo en el hilo de tener que, pues yo no sé, de elegir y de votar, pero yo, para mí, a mí me lo paso bomba, yo llega el año de llegar el día de Eurovisión, y para mí yo me lo tomo como un regalo de música, un regalo de, y es precioso porque se juntan, bueno, pues eso, muchos países y tal, y se convierte en una plataforma para simplemente que tú puedas ver la creatividad de muchos artistas y de distintas maneras, pero de ahí a que tengamos que juzgar, que tengamos que elegir, que dar punto, a mí llega un punto que yo ya, de verdad, yo ya no sé cuál es el sentido. Porque ¿qué valoras? ¿Al artista? ¿A la voz? ¿Al espectáculo? ¿A la gallina que pasa por
a la gallina.
Es que eres muy
gallina.
Buena persona, Rosa, tú.
Rosa, vente pronto por aquí, a ver si te vemos ya, de una vez.
Pues te puedes tengo una gana que me muero de ir a Barcelona.
Pues venga
verdad.
Ya, pues venga, que te esperamos por aquí.
Me encanta Barcelona, me da la vida, de verdad.
Mañana, a partir de las 7 de la tarde, creo que es en Televisión Española, empieza la gala y ahí te veremos. Un beso, Rosa, y hasta pronto.
Ahí estaremos. Venga, un besito,
a Espanya històricament no ha tingut gaire èxit en aquest festival. Aviam, Fermí Puig, bon dia.
Bon dia.
Tu veies el festival d'Eurovisió i ni lo tempore o no?
Però era en blanc i negre.
Oh, clar, però això, sí. Per exemple, tu, aviam, tu te'n recordes?
Era molt petit.
Tu te'n recordes d'això? 68, molt bé, Fermí Puig. Any 68. Any 69? Això va ser Madrid, no?
Sí.
Això va ser Madrid. Una victòria que va ser, diguem-ho, ex aequo, crec recordar,
sí,
no?
Sí.
En Gran Bretanya, en França i Holanda. Però, tot i que gairebé ningú no la recordi, el 95 Espanya va quedar segona, però hi ha aquelles coses que la gent ja ni se'n recorda. Aquest nom no se'n recorda ningú, que va quedar segona amb Anabel Conde. Et sona?
No,
al Guille no li sona.
No, sí,
bueno, Josep Maria sí, Josep sí, Maria segur, sí, perquè és un eurofan, segur que se'n recorda.
Sí.
Però la majoria no se li recorda
sí,
ningú.
La cançó que, a més a més, la producció era molt bona i està parlant d'una època, sincerament, que el Festival d'Eurovisió sí. Travessava una travessa del desert tremenda.
Totalment.
Les audiències no eren les que eren ara. I crec que Txema Puró va fer un bon tema per Espanya, està clar.
Després hi ha una... Aquesta sí que la recordem tots. Tu eres el que estaves amb la família, Fermí, al voltant de la tele?
Jo soc del 59, jo tenia 8 o 9 anys, si m'entens. Dius, ho vas veure, sí, segurament m'adormia, però tinc memòria, me'n recordo d'això.
Sí, però molta gent parla d'aquesta època des del record sí. i des del cor, aquesta cosa del lligam emocional. Jo no, perquè jo no havia nascut aquí, i en canvi considero que és una de les millors cançons que s'ha fet mai. Sí,
això era molt Ciudades.
Això era molt Ciudades. Sí, i també hi va anar...
O Julio Iglesias.
Sí. Tot. T'agrada, Gwendolyn?
Bueno, és una de les meves cançons preferides.
Sí?
Sí. A més, molta gent no ho sap. Bueno, no ho sap o assumeix que no és així, però aquesta és una cançó feta per Julio Iglesias, que després va deixar de fer cançons, però és una cançó escrita per ell i és una magnífica cançó melòdica en la tradició aquesta una mica italiana i tal. Bueno,
fracassos. Cançons d'Espanya que no han tingut ni un sol punt. Clar, si em dius quina cançó, la històrica... Doncs
pues és molt bona.
Bueno, farà molt bona, però va treure 0 punts. És aquesta. Reyes Amaya. Remedios
Amaya, no, absolutament anticipant-se en temps, vull dir, a tothom.
I abans que guanyés Maciel, va venir-hi una que també 0 punts. Conchita Bautista.
Contigo, de pronto me siento feliz.
Aquesta cançó va a Eurovisió?
Te miro, me olvido del mundo y de...
No, però aquesta no pot ser,
És una copla, això, no? No?
Aquesta cançó, però aquesta cançó és de la Marisol, no?
Estando contigo,
Clar, però la cançó es deia que bueno, no crec que sigui aquesta, eh? No crec que sigui aquesta. Aviam, de totes maneres, la primera guanyadora de la història del festival va ser una cançó suïssa, que era aquesta. Els primers anys encara n'hi havia el domini aclaparador de l'anglès, es cantava molt més en francès, per exemple, en aquesta cançó de Luxemburg, de Franz Gall.
És Gainsbourg, aquest. Vull dir, no? Serge Gainsbourg va participar al Festival d'Eurovisió. Està molt bé recordar-ho per no entendre que només és cosa kids.
No? Era el marit de la Jane Birkin.
Només un cantant ha guanyat en dues ocasions. Un irlandès que es deia, que ara me'n recordo, amb dues cançons ensucradetes, que es deia Johnny Logan.
Sí, home, i tant.
Va caure la sucrera i, escolta...
No, però la del 87 era molt bona.
Hold Me Now, sí, es deia. La cançó que ha tingut més punts va ser l'any 2009, que era un nano que tocava el violí. De Noruega, i tocava el violí, vull dir, a l'escenari. Sí. Una cançó, Alexander Rybak, es deia. També he de dir que hi ha hagut més participació, per tant, per això hi ha més punts. La segona amb més punts de la història és el 2012, aquesta... Encara sona a les ràdios, com diu el Nieto.
Sí, no, i a més, mira, això que diu el Nieto, això que dèiem abans, és dels pocs exemples dels últims 15 anys on realment una cançó d'Eurovisió ha estat ha estat mirall, no? O sigui, en el que s'ha fixat la indústria després per produir hits de l'estiu semblants, no? És de les poques vegades que ha passat en els últims anys.
I va haver una cançó que va marcar un punt d'inflexió la primera vegada que guanyava un transsexual, que va ser Dana Internacional. També hi va participar cantants que en aquell moment ja eren molt famosos. Per exemple, Celine Dion, que va guanyar el 88. O Bonnie Tyler, però això fa dues edicions. Tampoc en poden faltar algunes de les cançons més frics, que també n'hi ha hagut unes quantes. Per exemple, els monstruosos Lordi i el Hard Rock Hallelujah. O aquelles àvies russes de nom impronunciable que fa un parell d'anys van defensar aquest Party for Everybody. Jo aquí estava perdut ja, aquí no. Però en canvi he de reconèixer que ens deixa a Eurovisió grans cançons, o almenys molt conegudes i molt populars. Per exemple, l'any 74. Any 97. Jo crec que és la gran època del festival, va ser als finals dels 70 i 80, per exemple, amb aquesta.
Mira, aquesta m'ha dit el Francesc Mar de l'Hora, diu, si no la posa, comenteu i canteu-la vosaltres, clar, perquè sí, ha de ser.
És una cançó israeliana, jueva, que va guanyar el festival, igual que aquesta 3 anys després. O per mi... per mi aquesta és la millor cançó del Festival d'Eurovisió.
Sí, jo la tenia una de les millors, sí.
Aquesta de Niam Cabana.
Ah, no!
Sí.
T'has saltat una.
Tenim un entusiasmava, aquesta cançó.
Sí, sona...
D'Irlanda, In Your Eyes, aquesta cançó, i una que...
Ah, sí, no, ens agrada, no? Estem d'acord.
Aquesta ens agrada molt. Ho hauríem d'acabar aquí, eh?
Sí.
I mira que volies dir 6 cançons, eh?
Sí, i bueno, ja les direm.
Va, digues-la.
Va, ràpida. Mira, va. Una, primera. Molta gent que no sap que aquesta cançó es va presentar a Eurovisió, no? Jo l'he xinqueti. Aquesta altra, la recordeu o no? Que va ser molt polèmic perquè era una nena que ensava que tenia 16 anys, Sandra Kim, una molt bona cançó. I aquesta, que era un precedent, diem-ne, de la cosa aquesta irònica respecte al Festival d'Eurovisió, de les primeres vegades on es va fer mofa, no?, del mateix festival, ara que parlàvem del Xicli 4, en una actuació, era el grup aquest. Una cançó que es deia Eurovisió, precisament el grup belga Telex, que va fer una posada en escena absolutament, diguem-ne, bueno, se n'enfotia d'una manera molt elegant i molt divertida. I després l'època daurada de la música disco Eurovisió. Bueno, es van presentar milions de grups, Silver Convention, Dream Express, a l'època daurada.
Sí,
sí. I aquesta, que és per mi la meva cançó preferida d'Eurovisió de tota la vida. Home, sí, tia. Que a més es van presentar per Luxemburg.
Sí, sí.
Que és curiós, també.
Amb l'anglès de... Ja. Primer van cantar francès, després l'anglès van cantar. I amb anglès, pobretes, era un desastre.
Bueno, era la gràcia.
Josep Maria, quina és la teva cançó preferida de tota la història del Festival d'Eurovisió?
Doncs la veritat és que jo soc una mica clàssic, però dintre dels que heu sentit em quedaria potser amb Celine Dion o, per exemple, altres com For Making Your Mind Up o aquesta època més daurada dels 80, com molt bé deia el Guille. No, m'agradaria també recordar que hi ha una cançó aquest any participant que és d'Eslovènia, sí. I no sé si el Guille se sent molt identificat,
mira,
amb aquesta cançó.
És la que he posat, la número... O sigui, Eslovènia ha posat... que si no fos pel violí aquell que surt i que ho esguerra una mica tot plegat, seria la meva cançó preferida, sí.
És que s'adapta molt a la teva personalitat, la cançó de la casa tu.
El que és que li han posat aquell violinet allà que no l'entenc gaire, però bueno.
Per ser la cançó de Conchita Bautista als aeroports, efectivament, era Estando Contigo, que després la va adaptar la Marisol, però efectivament va treure aquesta cançó que s'ha popularitzat a tota Espanya, va treure 0 punts al Festival d'Eurovisió, veus? Nunca t'acostarà sin aprendre una cosa més. Per cert, demà a partir de les 9, la final a través de la U de Televisió Espanyola, i atenció, que això serà lo bo, ja t'ho dic ara. Després de la gala, especial Cachitos de Hierro y Cromo.
Bravo!
Bravo, bravo, amb els millors moments de la història del festival, que això serà per gravar-ho i tenir-ho allà, però vaja, però guardat per in secula seculorum. Després del festival, que serà, no sé, a les 4 o les 5 de la matinada, interpreto, perquè, clar, 27 cançons, votacions, publicitat, serà un drama. Josep Maria Sebastià, que ho disfrutis molt.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu, és un dels creadors de Viena, un dels creadors del portal Eurovisió.cat, especialitzat en aquest festival. Guille, moltes gràcies també.
Moltes gràcies.
Ens veiem dijous de la setmana que ve. Està a punt d'anar al festival. Ara, de seguida, Fermí Puig fent el seu propi festival gastronòmic.